Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los una setmana més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Principat. Ens trobem aplegats avui al voltant de la taula de l'estudi central de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a fer el programa. Programa en el que conversarem amb els nostres convidats sobre la litúrgia d'aquest diumenge, el 15 de durant l'any. Tot seguit passem a presentar, doncs, aquests convidats, que són Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, Teresa, què tal?
Com estem?
Encantats de tenir-la aquí novament.
I jo de ser.
Mossèn Manel Pal, també contents de tenir-lo aquí amb nosaltres, és rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Què tal?
Sí, bé, bé.
Bé?
Bé, encantat.
I mossèn Jaume Vila, també contents de tornar-lo a tenir aquí amb nosaltres, és rector d'Oliana a l'Alt Urgell i canonge de la Catedral de la Seu. Què tal?
Molt bé.
Content?
Sí, no estem descontents, no.
Nosaltres aquí ja tenim les lectures damunt de la taula i només ens manca, per ara, recordar-los que Monsieur Querol dirigeix el programa. L'Àlex Alsina n'és el productor i avui també n'assumeix la part tècnica. Com cada setmana els parla Maria Marín, encantada de fer-ho sempre, en la presentació i conducció de la taula de l'Evangeli. Ara mateix ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 15 de durant l'any és del llibre del Deuteronomi, del capítol 30.
Moisès s'adreçà al poble i li digué: escoltaràs el Senyor, el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus decrets escrits en el llibre d'aquesta llei, i et convertiràs al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l'ànima. La llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, ni és fora del teu abast. No és pas el cel que puguis dir: qui és capaç de pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar? Ni és tampoc a l'altra banda del mar que puguis dir: qui és capaç de travessar per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer perquè la puguem practicar? Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir. Les tens als llavis, les tens al cor.
El Deuteronomi és el darrer llibre del Pentateuc i significa segona llei. Ve a ser com el testament de Moisès. A punt d'entrar a la terra promesa, Moisès convida el seu poble a complir l'aliança que havien pactat amb el Senyor a l'inici de la seva travessia pel desert. Lluny queda aquesta lectura, però a ben segur, com a paraula de Déu, ben actual per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI. Qui vol començar a comentar algun aspecte? Mossèn Jaume, digui.
Bueno, si tinc de començar, començaré. Jo em sembla que aquella bona gent els hi passa el mateix que ens passa a nosaltres. No som pas diferents. Només vivim uns milers d'anys després. Per a ells era fàcil tenir la paraula de Déu als llavis. També ho és per a nosaltres. També ho és per a nosaltres. Com hi ha historiadors que tenen una memòria d'elefant i passatges de la història, per llargs que siguin, doncs se'ls saben de memòria, o patròlegs, o canonistes, etc etc. Però amb aquella gent, com ens passa a nosaltres, els hi era difícil de tenir la paraula de Déu en el cor. La tenien memoritzada, la sabien, la podien dir, però realment la tenien al cor Jo em sembla que no. I en el moment present, els cristians, doncs, em sembla que també patim una mica el mateix mal. Ja ho sabem, el que va fer Jesús. Ja ho sabem, el que tenim de fer. En sabem fragments de l'Evangeli literalment i llibres del Nou Testament, però realment els tenim al cor i els vivim profundament, i deixo la pregunta oberta perquè els meus companys...
Per al·lusions.
És que,
Teresa.
A veure, ho ha resumit tant que difícilment s'hi pot afegir gran cosa, perquè ha dit verdaderament tot el que vol dir la lectura. Però bueno, jo crec que és veritat que avui en dia no som diferents, però sí que vivim diferents. Jo penso que aquella gent vivia en una situació molt diferent a la nostra i, per tant, els hi era molt més senzill viure aquest missatge de Déu. Ells vivien el missatge de la paraula de Déu. No havien conegut Jesús, encara no tenien aquesta facilitat que nosaltres ara podem tenir. Ells, doncs, es creien lo dels profetes, es creien en aquell Déu. Nosaltres ens hauria de ser molt més senzill perquè ja hem conegut Jesús, i això de portar-ho als llavis no ens costaria res, i crec que portar-ho al cor menys, i amb això coincideixo amb ell, que amb això sí que devem ser iguals. Que potser sí que sabem molt, però que ens arriba poc en el nostre interior per poder expressar amb els llavis, perquè per molt que diguis, si allò que dius no t'ho creus, tampoc passa. Per tant, va una mica junt. Mossèn Pal,
sí.
Què li sembla a vostè?
Sí, sí, d'acord amb tot això, és clar, perquè és molt important per això, tot aquest aspecte. Jo em sembla que també aquest text resumeix bé la concepció que hi havia en el poble d'Israel, abans de Crist, de la llei de Moisès, la Torà, que deia. Tota la vida del poble d'Israel i de la gent piadosa girava entorn del compliment de la llei. La llei. I aquesta llei, hi havia un perill de complir-la només d'una manera exterior i com imposada per Déu, arbitràriament. Però aquí hi ha una pauta de comprensió molt important. Aquests manaments i aquests decrets escrits sobre una tauleta de pedra primer i després en els llibres de la llei, doncs són un do de Déu. Una cosa que Déu ens ha donat com una norma ètica en la vida i en la vida profunda de la fe. És un do de Déu, la llei d'Israel. I això és important de tenir en compte, perquè és una llei en què subratlla l'amor. Tota la llei de l'Antic Testament és una llei d'amor. S'hauria de comprovar amb el cèlebre Salm 118, que només fa que repetim diferents noms, manaments, preceptes, camins, designis de Déu. Sempre són camins d'amor, designis d'amor. És clar que aquest amor és una experiència, és la vida, l'amor. Llavors, no el tens d'anar a buscar als núvols, al cel, ni a l'altra banda del mar. El tens dintre teu, al teu abast. L'experiència religiosa, l'experiència de l'amor, és la verdadera llei de Moisès, la verdadera llei de Déu.
Què els suggereix a vostès el salm d'aquest diumenge, aquest 15 de durant l'any, en què té per resposta els preceptes del Senyor omplen el cor de goig? Què els ha cridat l'atenció, per exemple? Teresa?
Bé, jo crec que en aquest salm es podrien destacar molts trossos, perquè van molt en relació amb tot el que hem llegit en la primera lectura, no? Però crec que una de les coses que és important és dir, els preceptes del Senyor són planers, omplen el cor de goig, ens fan entendre aquests manaments que parlàvem de Moisès i ens fan viure de cor allò que la llei, d'una manera freda, perquè la llei sempre és freda quan s'escriu, ens diu.
Mossèn Jaume, hi ha alguna cosa que vulgués subratllar d'aquest salt?
Bé, jo em quedo potser amb aquesta expressió, venerar el Senyor és cosa santa. Jo em sembla que tota la llei i tots els preceptes ens han de portar cap aquí. I si el venerem de veritat, doncs què farem? Estimar Déu i els germans.
Hi ha aquí un verset que crida l'atenció, que diu: els determinis del Senyor són ben presos. Nosaltres, els determinis del Senyor, els prenem bé? som, els acollim bé o diem això no m'agrada, m'agradaria una altra cosa. El Salme s'interpel·la, eh? Sí, sí. És molt bonic. Com vostè, Teresa, ens deia la setmana passada, que els salmos els haurien d'elegir més.
Sí, jo és que sóc partidària de que hauríem de refer molt la lectura dels salms, perquè sense desmereixer cap lectura, doncs ens donen una visió molt enriquidora de la nostra història.
Uh-huh. Per això diu, són més dolços que la mel, els manaments de Déu, uh-huh. perquè són manaments d'amor.
Sí, sí. No sé si nosaltres, els homes, els veiem tan dolços com... Els manaments els veiem tan dolços com la mel.
Exacte. No els veiem prou, perquè...
Jo no ho sé on ho vaig llegir, això. Podeu-me dir el Papa Francesc, que s'ha comès una greu equivocació. Sembla que és el Papa Francesc, eh? Que només han vist els manaments no facis, no facis, no facis, no facis, sí. I la paraula sí no apareix
enlloc.
Anem
a escoltar què ens diu ja la segona lectura, que és de la carta a Sant Pau als cristians de Colosses i del capítol primer.
Jesucrist és imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació. Ja que Déu ha creat totes les coses per ell, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons, sobirans, governs, i potestats. Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell. Ell existeix abans que tot i tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell n'és l'origen, és la primícia dels qui retornen d'entre els morts, perquè ell ha de ser tot el primer. Déu volgué que residís en ell la plenitud de tot el que existeix. Per ell, Déu volgué reconciliar-se tot l'univers, posant la pau en tot el que hi ha, tant a la terra com en el cel, per la sang de la creu de Jesucrist.
Es veu que als colossencs els era difícil de comprendre a Crist. Pau els escriu aquesta carta on hi ha aquest himne cristològic que canta la centralitat de Crist com a cap de l'Església i sobirà de tot l'univers creat. Quina lectura en fem avui d'aquests versets?
Jo crec que no és que en els colossencs els hi costés.
A nosaltres no gaire,
Bé, jo crec que això d'entrada no, perquè m'imagino i penso que explicat tal com Pau ho explica, és complicat entendre què vol dir Jesús, perquè Crist és el cap. Tota aquesta visió cristològica està com molt deixada, no especifiquem mai bé quan expliquem una cosa tot el recorregut del per què, sinó que moltes vegades doncs expliquem un tros, l'altre tros, i costa entendre que és tot una unitat i que Crist és el cap, és el fundador, és l'origen, és el primer.
Sí, sí, sí.
I crec que això és lo difícil.
Mossèn Pal?
Home, aquest himne és molt cèlebre, perquè n'hi ha un altre també a la carta als Efesis, que està en la mateixa línia, i vol ser un resum de tota la fe cristiana, del cristològic que diem, que has dit tu a la presentació. És un himne teològic molt profund, molt, i eclesiològic, perquè també presenta Crist com a cap de l'Església, tots nosaltres som membres d'ell, però aquí hi ha una contemplació molt profunda de la divinitat de Jesús, el verb de Déu, el logos, que dirà Sant Joan. I és aquest que és imatge del Pare invisible, del Déu. Sempre que diu Déu en l'Antic Testament i també en el Nou, es refereix a Déu com a Pare, el Pare. Llavors Jesús, diu Jesucrist, és la imatge del Pare, que és invisible. Llavors Jesús és la icona del Pare, és el rostre del Pare, és la paraula del Pare. I aquí hi ha una referència, evidentment, al misteri de la Trinitat Divina, que aquí no és l'hora per desenrotllar-ho, però aquesta idea de Crist com a imatge, com a reflex del Pare en un mirall, és la Trinitat Divina, el Pare, que es comprèn ell mateix, i és imatge d'ell mateix, i és el Fill,
Però això és difícil d'entendre, eh?
I després, entre l'un i l'altre, hi sorgeix l'amor entre l'un i l'altre, i és l'Esperit Sant. Això, a darrere de tot aquest misteri tan profund, hi ha el misteri de la Trinitat.
És difícil, però... Ara...
A veure si ens ho fa fàcil, mossèn Santi.
No us ho faré fàcil, però recordant unes paraules que em deia el bisbe Martí ja fa anys, diu Jaume, sabem més coses nosaltres de Jesucrist que els cristians de la primera hora. I jo hi estic completament d'acord. Perquè, si no fos així, per què aquells concilis cèlebres de Nicea, d'Èfes i de Calcedònia per fixar el dogma cristològic? Sabem molt més ara nosaltres de Jesús que ells. Per altra banda, això, la problemàtica que hi ha darrere aquesta carta, em sembla que és la mateixa de la que hi ha als cristians de Galàcia, judaïtzants que s'havien convertit al cristianisme, avui li han practicat les lleis jueves, i llavors els intermediaris per arribar a Déu. A Déu s'hi arriba directament per Jesucrist. Això el concili ens ho ensenya molt clar. I nosaltres no dic que tinguem d'anul·lar, de deixar de banda, la veneració i la devoció als homes de Déu, als sants, no, i a la Mare de Déu, a la Teotocos, no, això de cap manera. Però sí que a vegades el poble venera i aprecia més arribar a Déu per un sant determinat que per Jesús mateix.
Jo crec que això ve donat una mica perquè el sant sempre és més proper a la persona. I jo torno a repetir, és un himne preciós, és una cosa magnífica, però molt difícil, perquè si això ens porta ja al misteri de la Trinitat, que ja segueix sent complicat, fa que qualsevol sant que ha viscut, que ens ho ha explicat i que ens ho ha dit, ens faci molt més senzill el camí per arribar a Jesús. Jo penso que no hem d'oblidar que Jesús és el camí per fer-ho, però que els intermediaris... Jo crec que a vegades, i cada vegada més, potser en una època havíem deixat una mica de parlar-ne, els tornem a recuperar perquè són un mitjà, i sobretot quan fem catequesis, de cara a introduir un estil per la canalla que va pujant.
D'acord, completament d'acord, i jo també ho faig, d'acord. Però, per què han arribat aquests germans nostres a sants? Perquè van anar a poar a la font de la santedat. Qui és la font de la santedat? Jesús. No n'hi ha d'altre. I per això nosaltres, en les nostres catequesis, en les nostres predicacions, en moltes coses, tenim, crec, d'orientar, de portar els fidels, siguin grans, siguin els nens petitons, cap a Jesús, no, que és la font de la santedat.
Completament d'acord.
I això el nostre poble ho té bastant oblidat. Et posaré un exemple, que l'han viscut tots, us posaré un exemple. Aniran a missa el dia de Santa Llúcia, que em sembla molt bé, una gran santa, una gran màrtir de la primitiva església, i el dia de Pasqua, la gran festa dels cristians, es quedaran a casa a fer el dinar i preparar la mona.
Sí, sí. Això persisteix. Bé, doncs, proposo que passem ja a escoltar l'Evangeli, que és la darrera lectura d'aquest diumenge 15 durant l'any, però abans els recordem que estem compartint aquesta tertúlia, els nostres contertulians són avui Teresa Cabanes, presidenta de Mans Unides d'Urgell i catequista a la parròquia d'Andorra la Vella, mossèn Manel Pal, rector de 13 poblets de l'Alt Urgell i capellà del Sant Hospital de la Seu d'Urgell, i mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana, a l'Alt Urgell i canonge de la Catedral de la Seu. Ara sí, doncs, escoltem aquesta lectura, que és un evangeli de Sant Lluc i del capítol 10.
En aquell temps, un mestre de la llei, per provar Jesús, s'alçà i li va fer aquesta pregunta.
Mestre, què he de fer per tenir l'herència de la vida eterna?
Jesús li digué.
Què hi ha escrit a la llei? Què hi llegeixes?
Ell contestà.
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces, amb tot el pensament, i estima els altres com a tu mateix.
Jesús li diu.
Ha respost bé. Fes-ho i viuràs.
Ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús.
I per a mi, qui són aquests altres?
Jesús prosseguí.
Un home baixava de Jerusalem a Jericó i caigué en mans de lladres, que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren, deixant-lo mig mort. Casualment baixava pel mateix camí un sacerdot que el veié, però passà de llarg per l'altra banda, igualment un levita. Quan arribà al lloc, passà de llarg per l'altra banda, però un samarità que viatjava per aquell indret, quan arribà i el veié, se'n compadí. S'hi acostà, li envenà les ferides, després d'amorosir-les amb oli i vi, al pujar la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i s'n'ocupà. L'endemà, quan se n'anava, donà dues monedes de plata a l'hostaler dient-li: ocupa't d'ell i quan jo torni et pagaré les despeses que hagis fet de més. Quin d'aquests tres et sembla que va veure l'altre que hem d'estimar en l'home que havia caigut en mans de lladres?
Ell respongué:
el qui es va compadir d'ell.
Jesús li digué:
doncs tu fes igual.
Jesús, en el diàleg amb el mestre de la llei que li demana sobre el camí de la salvació, el primer que fa és lloar la llei antiga. Però davant l'altra pregunta que aquest li fa a Jesús, respon Jesús proposant-li aquesta paràbola del bon samarità i convidant-lo a fer ell el mateix. Una paràbola magnífica, aquesta, com totes, però realment aquesta és...
És de les que fan bandera.
Sí, sí, sí.
Mossèn Pal ens va fer un gran resum el dia de la Pasqua del malalt.
Sí, era sobre
era aquesta paràbola i, des de luego, no sé si s'hi pot afegir res al que ell ens va dir. I ens podria avançar una mica, no?, de com va resumir-ho, que va ser fantàstic. Jo només dic que és una paràbola que verdaderament en fem molt ús, no sé si bo o no tant, però que és clarificadora, és d'aquelles que ho diu tot, i que és fàcil d'entendre. Sobretot els que fem catequesis, hi ha paràboles que a vegades voldríem saltar-nos-les una mica perquè són complicades. Aquesta no té cap d'aquestes dificultats.
No sé, Pal, per al·lusions, digui'ns alguna cosa, del que, si se'n recorda.
Bé, és que hi ha tantes coses, a dir, com ella diu, aquesta paràbola té un, no sé, un sentit tan humà per altra banda, i tan profund religiosament, perquè fixa't que Jesús l'explica després que li han preguntat a veure quin és el més gran manament de la llei. Què tinc de fer per anar a la vida eterna? Per viure, ja ara, viure la vida eterna ara. I Jesús li diu que llegeixés la llei de Moisès, que hem parlat en la primera lectura, i ell ho resumeix molt bé, dient tot està resumit en dues coses. Com abans, quan explicàvem en la catequesi, els manaments de la llei de Déu, tot es resumeixen en dos. Estimar Déu amb tot el cor i el pròxim com a tu mateix, per amor de Déu. I és tot així, eh? O sigui, el missatge ètic de l'Evangeli és senzill, es pot dir, és simple. I ell diu, Jesús li diu, Jesús ha respost molt bé, fes-ho així. Però llavors l'altre es vol escapar una mica d'estudi. I qui és aquest pròxim que tinc d'estimar? I llavors ve tota la paràbola per indicar qui és aquest pròxim, aquest objecte de l'amor.
Ve molt d'acord amb tot el que dius, mossèn Manel. Jo primer de tot diria, pels nostres oients, naturalment, que Sant Lluc és l'únic que explica aquesta paràbola. No l'explica ningú més. Sí. I després, tenir present que això no va succeir. Les paràboles ja sabeu que són historietes, que Jesús treia de la vida ordinària i per explicar grans veritats. I aquí hi ha una gran veritat, com has dit tu, l'amor al germà. Queda molt malparat l'estament clerical aquí.
Molt.
Molt malparat.
Sí, molt, molt, molt. És anticlerical, aquesta
sí,
paraula.
Sí.
Molt malparat.
Sí.
Preveres i diaques, el límit, podríem dir un diaca, passen de llarg. Passen de llarg. La pallissada és un israelita, un de, no de Samaria, sinó d'Israel, en el sentit més...
De Judea, de Judea.
De Judea, exacte. En el sentit més propi de la paraula. Qui la té? Un samarità.
Que no es parlaven.
Que no es parlaven.
Que no es parlaven. Això és el que sempre se'ls ha de remarcar als nens, eh?
Vull dir, exacte, perquè... sí. I llavors el del temple també els hi remarco. Suposo que també ho fas tu, tu Teresa. Sí, és a dir, tots els israelites anaven al temple, a les grans festes. Els samaritans no hi anaven, tenien el del Garizim.
Sí.
I se tractaven amb samaritans, quedaven impurs, eren pecadors públics.
Sí, i Jesús té molta tendència a posar els samaritans sempre.
Quan
la dona,
samaritana i parla
amb el samaritana. Exacte.
Per quan tant, és molt important tot
quan
això.
Quan Jesús vol el que diu, vol que entenguem que té molta importància, suposo que ja us hi havíeu fixat, exagera molt la cosa. I això és exageradíssim.
Sí, sí.
Bé, però és verossímil.
D'acord.
Perquè hi ha persones bones que no són jueus. I això és el que remarca. I aquest home que no compleix la llei de Moisès pròpiament anant al temple d'Israel, però és un home que creu en Déu i que estima els altres. I vet aquí que llavors aquesta llei de l'amor fa que s'atansi pròpiament a Déu. I ja està. I aquest és el gran missatge de Jesús, que passa per damunt de normes i de lleis i posa la persona humana per damunt. Com es diu tantes vegades de la Teresa de Calcuta, quan ajudava les persones que ajuden
a
un home allà al carrer, no els hi preguntava de quina religió ets. Ets budista, ets animista, ets sikh? No. És una persona que té una necessitat. Pues amb ell, ja està. I aquesta persona...
I ell ho fa des del cor.
Que cada malalt o cada persona és com un sagrament de Déu, que allí trobes a Déu, en ells mateixos.
Verídic tot el que has dit, però no es pot deixar de pensar que aquí Jesús exagera perquè entenguem que l'amor al proïsme
passa
per davant de tot, com has dit tu molt bé. I citant la Beata Mare Teresa de Calcuta, també completament d'acord. Que no els hi preguntava, a veure, si eren catòlics, protestants o anglicans.
I això ho fan moltes Tereses de Calcuta, que
molta
hi ha
gent,
bona,
no, molta gent.
Molta gent ja que ho fa. Oh, i molta gent al nostre voltant també ho fan. Vull dir, avui en dia això ho hem de remarcar, que a vegades...
Vostè, Teresa, des de Mans Unides, que no ens ha de dir?
És una de les coses que no se'ls hi pregunta mai a ningú per què ni per com, sinó què necessites, què vols, com ho fas. I des d'aquí torno a remarcar que hi ha que nosaltres vivim moments molt difícils en el nostre món, però vull deixar aquesta llança posada de que els de l'altre cantó, que fins ara eren els nostres principals destinataris, segueixen tenint les mateixes necessitats.
Sí.
Molt bé, doncs...
Tu ho fes igual, diu Jesús.
Tu ho fes igual, sí. Tu fes el mateix, sí. Hem arribat al final del programa, ara que estava la cosa tan interessant, però bé, ho hem de deixar. En tot cas, els convido, si volen participar en el programa la setmana vinent.
Si tu ens hi vols, doncs aquí ens tindràs.
Els vull. Els hi vull.
Procurarem venir.
Bé, doncs els hi donem les gràcies per haver participat avui a la taula de l'Evangeli. Gràcies, mossèn Manel Pal.
Gràcies.
Gràcies, Teresa Cabanes.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies.
I també a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, per fer-nos arribar els seus correus electrònics amb les seves opinions, els seus suggeriments i tot allò que volen dir-nos al voltant de la taula de l'Evangeli. També per seguir-nos a través del Facebook. Continuïn fent-ho, sisplau, si ho desitgen. També els convidem a que siguin amb nosaltres la setmana vinent aquí en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.